Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
A aquesta hora saludem avui, des de Canonges fins a casa dels treballadors de RAC1, des on estem confinats tots, tancats i barrats, el president de la Generalitat, Quim Torra. President, bon dia i moltes gràcies.
Molt bon dia. Com esteu?
Primer, estem bé, president, i la pregunta va dirigida també a vostè. Com es troba? Segueix, suposo que tancat a la casa dels Canonges, m'imagino, com ho porta? I si pot veure la família?
Jo, no patiu, jo estic bé, jo vaig tenir la sort de passar aquests 15 primers dies amb uns símptomes en els que no vaig tenir mai febre, vaig tenir tos, vaig tenir el pit molt carregat, però vaig estar força bé. I ara aquests 15 dies que, de confinament, com tota la població, amb la família a casa seva. I bé, jo a vegades també dic que a vegades ens hem retrobat més que mai, perquè ara dinem i sopem junts amb les meves filles, cosa que no fèiem abans. Ens connectem amb una videoconferència i dinem i sopem. Això també ha passat.
Uh-huh. Com ho porta tot plegat?
Bueno, ja us ho podeu imaginar, no? I penso que com qualsevol altre ciutadà del país, amb l'angoixa d'aixecar-te cada dia pensant avui què podràs fer més, com podràs ajudar la gent que està a primera línia, que està treballant, que està buscant proveïments, que està ja definint el pla de testos, el pla de desconfinament, però alhora també te'n vas a dormir aquella nit anterior, doncs patint per les xifres, pensant en tota la gent que haurà perdut doncs, alguna persona estimada, tota la gent que està en els hospitals greus. Són 24 hores sobre 24 hores, en el que de sobte un dia t'entra un raig de llum amb una notícia que et dona moltes esperances. Jo he seguit molts projectes que s'han fet a Catalunya molt de prop, tant en àmbit de nous respiradors o de l'epopeia, jo ho dic així, és l'epopeia que ha significat comprar subministraments arreu del món, gent que no coneixeu però que s'ha passat 24 hores sobre 24 intentant trobar bates, mascaretes o equips de protecció o on sigui. I que et truquen també en un missatge, em diuen, president, hem aconseguit trobar això, no? És tot aquest món complex de sentiments i d'emocions.
Ahir vostè feia una piulada, diu, ja són massa les alertes de que hi ha més gent al carrer que dies abans, i afegia que cal mantenir el compromís amb el confinament total o tothom ho podrà pagar molt car. Quan veu que gent intenta sortir de la localitat on viu per anar a passar uns dies a la segona residència, què penses? Si fos el mosso que els atura, què els hi diria?
A mi m'enerva. Perquè és que, a veure, això és un tema... No podem posar un mosso a darrere de cada família catalana. La gran majoria dels catalans s'està comportant amb una civilitat admirable. Però aquesta gent que creu que no passa res, que agafo el cotxe i me'n vaig a la meva segona residència i no faré res, doncs sí que passaran coses, perquè s'està movent, perquè posa en perill la salut pública de la comarca en la que està, perquè si passa alguna cosa a la seva família, els nostres hospitals comarcals estan dissenyats per atendre un determinat número de població. I tot va tan absolutament al límit en aquests moments que no ens podem permetre sobrecarregar res ni ningú, no? Llavors jo sempre insisteixo en que aquí això va de compromís, va d'esforç solidari i va de sacrificis compartits. I en el fons m'agradaria que sempre és així. Jo mai parlo d'una altra manera. És a dir, parlo d'aquests valors. O ens en sortim gràcies a aquests valors o és possible que això s'allargui molt més. Per tant, i acabo, vaig saber que hi havia alguns municipis de Catalunya que havien blindat els seus accessos. I també els vaig felicitar ahir. I avui permeti'm que animi a la resta d'alcaldes i alcaldesses del país que no ho hagin fet, tots aquests que tenen segones residències, que ho facin. Que segurament no hi ha prou policies locals, doncs que envien la gent de manteniment. És igual. Però fem una acció contundent per dir a la gent que es quedi a casa.
És a dir, el president està demanant que blindin accessos. He de dir també que hi ha hagut molta gent que els ha enganxat, gent que és de primera residència, que els hi va enganxar fa un mes a la segona residència, que s'han hagut de confinar allà. No parla vostè per aquesta gent, que n'hi ha molta, sinó bàsicament el que parla és d'aquesta gent que s'ha mogut aquestes últimes
Correcte.
Hores i els del cap de setmana.
Sí, i sobretot gent que m'han dit, escolta, em començo a veure molta gent pel carrer, gent que va sense mascareta, gent que no va comprar, gent que s'està moguent d'una manera innecessària, doncs posa en perill els altres. És que és aquesta la qüestió. Tu pots trobar-te bé, et pot semblar que fa un dia de sol, que aniràs per una zona i no passarà res. Doncs pots estar posant en perill els altres. I per tant insisteixo en que si estem recomanant aquest confinament total, és més, la Generalitat demana prorrogar-lo 15 dies més, és per alguna cosa, no? I per tant demano aquest compromís solidari de la població.
Uh-huh. Ara parlem d'aquest tema, avui parlo també molt de les residències de gent grans avui, però avui tenim un problema, que és que hi ha una cosa meravellosa, que és que puguem parlar radiofònicament amb un molt bon so, vostè des de Canonges i jo des de casa meva, i que ho podem fer. El problema és que també tenim allò que en diem a la ràdio, un delay, amb la qual cosa no puc repreguntar per sobre. Per tant, això, quan sortim d'aquí, que sortirem, Déu vulgui que així sigui, en parlarem clarament i li repreguntaré directament per no fer aquest delay. Però, per exemple, i sí que hi ha preguntes sobre aquest tema, diu d'ampliar el confinament 15 dies. Jo li vull preguntar, vostè és el president de la Generalitat, vostè parla amb científics, vostè parla amb metges, vostè parla amb el govern d'Espanya i amb el president del govern d'Espanya com a mínim un dia a la setmana, que sapiguem. M'agradaria que, com a president de la Generalitat, a tota aquella gent que ara està a casa, tancada, amb criatures, amb pisos petits o pisos grans, que va comprar i que torna ràpidament cap a casa, que va llançar la brossa i que torna cap a casa, que és la immensa majoria d'aquest meravellós país, que fem el que ens diuen que hem de fer, quina és la situació actual de la pandèmia a Catalunya? És a dir, vostè veu en aquests moments algun brot verd? Quan demana 15 dies de confinament, a quin tipus de confinament es refereix? I quan podrem continuar, com a mínim, sortir a passejar, segons vostè, podrem sortir a passejar o, senzillament, a córrer o a deixar que la criatura pugui donar un tomb cap, que és la gran pregunta que fa molta gent, donar un tomb per la casa o pel carrer i tornar?
Bé, en primer lloc, a tota aquesta gent, jo li vull donar les gràcies, perquè és la immensa majoria. I aquesta gent està fent el que hem de fer tots. És la millor vacuna contra el coronavirus, quedar-se a casa. Amb el que jo tinc molts amics amb nens petits, jo tinc molts amics amb circumstàncies que ara mateix costa molt quedar-se a casa, ho estan fent i que s'adonen de que bé, estan fent aquest sacrifici també pel bé comú. El bé comú, el major bé comú de tots plegats és la vida. I, per tant, aquest és el primer punt. On som ara mateix a Catalunya? A Catalunya hem doblat les UCIs amb un esforç ingest i absolutament espectacular. Ara, tenim el 87% dels llits de les UCIs ocupats. Val? Pràcticament és el mateix percentatge de respiradors. Això vol dir que encara no hem arribat al 100%, no hem arribat al col·lapse, però estem el 10% del col·lapse, d'acord? Per tant, el marge que tenim és molt estret. Tenim, després d'un mes llarg dels efectes de la malaltia, tenim uns professionals sanitaris i sociosanitaris absolutament sobrecarregats de feina, que ho han donat tot, que penso que es emergeixen d'aquesta crisi i ens n'adonem tots plegats com uns professionals excel·lents, que hi han estat sempre, en fi, tots els elogis que ara no em sortiria, no deixaria d'adjectivar-ho. Molt bé, aquesta és la situació. Per tant, el marge d'error, el marge d'un rebrot, és perillosíssim. Ho sentia Origi l'altre dia per les xarxes. Molt pitjor que un confinament és un segon confinament. Per tant, fem les coses bé, fem-les amb ordre, fem-les amb planificació, fem-les en sentit comú. I ara què ens diu el sentit comú? On hem arribat tots plegats? A quin consens hem arribat? De que sense una política de tests massius que ens permeti saber la ciutadania exactament en quina situació es troba, és molt difícil en aquests moments doncs, plantejar-se un desconfinament. I no els tenim, aquests tests, perquè no ens han arribat.
D'acord.
Ens han arribat 180.000 tests de Madrid i nosaltres en vam aconseguir comprar uns 44.000 i la Diputació 150.000. Aquesta és la situació total. Què podem fer amb aquests tests? Doncs podem prioritzar-los, evidentment, el personal sanitari i sociosanitari, la primera avantguarda, però també a tots els avis de Catalunya que estan a les residències. I ara ja hem aconseguit regionalitzar tot el que serà la distribució d'aquests tests, perquè aquesta operació de tests massius a, les residències, a les nostres persones grans, es pugui posar en marxa. D'acord? Aquesta és la situació a Catalunya. Amb un tema greu, que és el tema de les residències, que ara en parlarem, espero.
I tant.
Tot això, aquesta situació, avalada pels nostres experts, els experts de l'ICS, els experts que nosaltres també ens aconsellen, des del doctor Illa, el doctor Trilla, el doctor Pedrós, el doctor Clotet, ens aconsellen de que aquests propers 15 dies hagin de continuar amb aquest confinament total, excepte els serveis essencials. Que sortir d'aquest estat és una temeritat, que no ens podem tornar a equivocar, que el marge és molt estret, que un segon rebrot i una segona ona la pagaríem molt cara. I per això nosaltres ahir vam presentar, com sap, doncs aquesta memòria al govern espanyol per tal de que de sol·licitar aquesta pròrroga d'aquests 15 dies. Pensi que sortirien dimarts a treballar, el càlcul que ha fet la Cambra de Comerç, més de 900.000 treballadors. Aquests 900.000 treballadors no els podem garantir que puguin anar a treballar en les condicions de seguretat. Perquè no sabem en quin estat estan. Ni ells ni les empreses on van a treballar. No sabem com poden anar la mobilitat. I tots els espais de seguretat i totes les reserves de seguretat i d'espai que cal garantir. Llavors, penso que hem d'actuar amb sentit comú. Ho hem de planificar bé, amb rigor. Som a dijous. Vostè té cap notícia del govern espanyol de quines activitats econòmiques obriran dilluns? Seran els obrers de la construcció? Seran les fàbriques no essencials? No ho sabem, no ho sé.
Per tant, president, sí, permeti'm, permeti'm que li pregunti, llavors, quan parla d'aquest confinament 15 dies més, es refereix a viure la situació que estem vivint en aquests moments, és a dir, ara, avui, tal com estem avui, viure'ls a partir de dilluns que ve 15 dies més.
Exactament.
Val? Per tant, aniríem fins a just després del 1 de maig.
Exactament. Nosaltres, ja s'hi recordarà, ja fa un temps ja vam dir que nosaltres preveiem el pic a finals entre la tercera o quarta setmana d'abril. Vam ser molt clars sempre amb la població. Hem explicat sempre a la ciutadania de Catalunya el punt en què ens trobàvem. Perquè hem volgut afrontar aquesta epidèmia, si em permet, sempre amb dades, amb la veritat, explicant a la ciutadania on som i com creiem que ens en podem sortir, i atenent els criteris dels científics i dels experts. Ja fa un temps ens van dir alerta perquè ens podem situar en un escenari que ens anem a finals d'abril. Doncs ara guanyem aquestes dues setmanes, preparem el desconfinament, fem-lo bé, que tenim el millor talent que hem aconseguit agrupar per saber com haurem de desconfinar i desescalar, i amb aquesta planificació planifiquem bé, perquè d'aquí sortirem en plan de test, però també haurem de sortir desconfinant gradualment, territorialment, per col·lectius, etc.
Val, perfecte.
Tot això,
avui
dijous, pensant...
Perdoni. Digui,
no,
president,
no, acabi,
és que
perdoni,
anem... Aquest delay és horrorós. Perdoni, acabi, perdoni, disculpi, digui.
No, ja havia acabat.
D'acord. No, volia dir que aquest confinament que vostè diu fins al dia 2 de maig ja ha donat ara, al final de la seva intervenció, com tres pistes de com podria ser. És a dir, molt esglaonat, efectivament, per territoris, etc. És a dir, m'agradaria més que res, president, des d'un punt de vista de ciutadà. Jo li preguntava com a ciutadà. Molt bé. Fins al dia 2 de maig, segons la presidència de la Generalitat, segons el dia 2, fins al dia 2 de maig, o 3 de maig, el que... quedar-nos com estem fins ara, és a dir, només serveis essencials i la resta tots confinats a casa. Molt bé, a partir del dia 3 de maig, president, amb el que està parlant amb els metges, amb el que està parlant amb els científics, amb el que està parlant amb el seu govern, aquesta sortida, quan parlem d'aquesta sortida esglaonada, com creu que passarà? És a dir, ens haurem de baixar alguna aplicació al nostre telèfon mòbil? Primera pregunta. Segona pregunta, anirà per franges d'edat? Tercera, anirà per territoris? És a dir, les zones de Catalunya on hi ha menys casos podran sortir una estona? Serà precisament per temps? Sortirem un quart d'hora? Sortirem mitja hora? Com veu vostè aquesta sortida?
Doncs miri, serà una mica de tot el que em diu vostè, però sobretot serà sabent quina és la situació de la població. I, per tant, necessitem conèixer amb molts més tests quina és la situació real de la població en quant al seu grau d'infectació de la malaltia. La clau última és els tests. Això ho hem vist a tots els països que se n'han sortit. Però imaginem que en aquell moment, i per això necessitem guanyar aquests dies, perquè estem posant en marxa moltes operacions per aconseguir tests, tant PCRs com tests massius. Imaginem que tenim aquesta situació molt més, diguem, coneixem molt millor quina és la situació de la ciutadania en quant al grau d'infecció. Doncs, efectivament, els nostres experts, que sabeu que per això col·labora amb nosaltres el doctor Oriol Mitjà, que va fixar tot un pla de desescalada, que d'alguna manera també és el govern d'Andorra el que ja l'està tirant endavant. Recordo, el govern d'Andorra farà dos tests de la població. Doncs, en tot això passarà d'aquesta manera gradual. Segurament hauran d'anar a treballar doncs, en horaris diferents la gent. Segurament haurà de ser per territoris. No és la mateixa situació la que passa a les demarcacions del nord gironines de la situació a l'àrea metropolitana. Ens trobem una situació diferent. O de les Terres de l'Ebre, que també és una situació diferent. És possible que també siguin per franges d'edat. I, per tant, caldrà veure, i finalment, com sap vostè també, i per el que va apuntar l'Oriol Mitjà, el que quedarà pel final són els grans esdeveniments multitudinaris, perquè segurament no es podran celebrar fins d'aquí molt temps, quan tinguem unes certeses que ara no tenim. Per això nosaltres demanem màxim rigor, màxima responsabilitat, fem-ho bé, no ens podem permetre un segon rebrot, de debò, un segon confinament.
Uh-huh. Ara parlava tinc moltes preguntes respecte al que acaba de dir, des d'un punt de vista, ha fet molt èmfasi amb els testos, molt èmfasi amb els testos. Efectivament, jo estic d'acord amb vostè, que efectivament seria... Vaja, el millor sistema que podria ser és que tinguéssim un test o una prova per persona a tota la ciutadania a nivell mundial. Ja no parlo ni de Catalunya ni del conjunt d'Espanya. No, parlo a nivell mundial, que poguéssim fer testos permanentment. Clar, diverses preguntes. Quan això es podrà fer a Catalunya d'una manera global? Primer, evidentment, pels sanitaris, només faltaria, i després per la resta, la gent gran, la resta de la població. Quan creu que serà? Segona, ha donat unes xifres que m'he apuntat aquí, que les xifres són més testos comprats per la Diputació, la Diputació de Barcelona, que no pas pel govern de la Generalitat. Com és possible això?
No, el govern de la Generalitat va fer un encàrrec de 200.000 testos.
Sí?
I el quan que ja ens han arribat són 50.000. Han d'anar arribant els altres.
Quan han d'arribar?
I estem fent encàrrecs, com es pot imaginar, molts encàrrecs. Nosaltres no som dels que sortim a fer-nos fotos quan arriba un avió amb les mercaderies, perquè preferim que vagi arribant i tenir-lo al magatzem i el saqui ben lligat. Perquè, senyor Basté, un dia haurem d'explicar l'epopeia de com la Generalitat de Catalunya ha hagut de sortir al mercat exterior, que és un mercat que ha implosionat, a buscar-se la vida, com ha pogut i com ha sabut, per trobar els subministraments més essencials. Jo m'he passat un dia sencer, buscant bates. Perquè no teníem bates pels nostres professionals. I això ha estat... El tema dels subministraments ha estat clau. Aquesta centralització de la compra de materials, però alhora espavila't, perquè ha sigut així, no? Perquè si no ens espavilàvem nosaltres, doncs no arribava res, ha motivat que, d'entrada, Espanya, Catalunya i 16 autonomies hagin hagut de sortir al món a buscar, a veure com arriba Mascaretes, bates, equips de protecció, respiradors, el que fos. Això ha sigut un autèntic desgavell, un autèntic desgavell. I això ens ha portat a uns moments enormement dificultats. I jo vull agrair molt a la gent, perquè sé de les queixes que hi ha hagut de subministraments, és veritat. Però avui, a Catalunya, amb les gestions que s'han fet aquestes últimes setmanes, jo puc dir a la ciutadania que tenim ja l'estoc suficient com perquè tots els nostres professionals estiguin coberts i es cobriran, i si hi ha algun cas o alguna residència o algun hospital que ara no sigui en aquest cas, ho serà en les breus hores. I no només això, Catalunya i les farmàcies catalanes, en un termini des del 14 d'abril fins a l'11 de maig, disposaran de 14 milions de mascaretes per la població en general. Ja no ens trobarem aquests rètols, no hi ha mascaretes, que es distribuiran d'una manera ordenada, en base al carnet de salut. Però que també és molt, molt, molt important. Bé, tot això és molta feina de moltes setmanes anteriors.
Llavors li pregunto, president, ara comentava...
Perdó, ja m'he perdut jo.
No es preocupi. Estava parlant ara precisament de les mascaretes, 14 milions de mascaretes, proves, i per això ens hem de confinar d'aquesta manera aquests 15 dies que demana més amb aquesta, diguem, duresa de confinament que tenim en aquests moments. Però li pregunto sobre el tema, precisament ha citat Oriol Mitjà. Oriol Mitjà deia l'altre dia, explicava l'altre dia, tant amb el Bundó el dissabte com amb el Fax a la nit, i a més ho va penjar ell també a les xarxes, com hauria de ser aquest confinament. I un dels aspectes és, hi havia un dibuix molt gràfic on es veia un telèfon mòbil, és a dir, a través d'un sistema que ens tingués, entre cometes, controlats els ciutadans. De fet, efectivament, quan parlem de les nostres dades són, les donem sistemàticament a les grans empreses, a les multinacionals mundials de les dades. Quan busquem per on hem d'anar, si hem d'anar per aquí o hem d'anar per allà, amb el nostre cotxe busquem una aplicació que normalment donem i cedim gratuïtament les nostres dades, però, i això topa moltes vegades amb la llibertat, i la llibertat també a través de quan parlem dels governs. Ens haurem d'acostumar a que per sortir també ens haurem de baixar una aplicació o algun element vinculat amb el govern de la Generalitat que controlaran les nostres dades, i que això pot situar en un fil molt, 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 molt tènue el que són els drets i llibertats de la ciutadania?
Abans us he enganxat en la tertúlia, em sembla que era el Tian, que feia un triangle que deia entre salut, economia i llibertats. Jo encara, si em permeteu, faria un quadrat i faria crisi social. Penso que són els quatre angles en els quals ens haurem de moure d'alguna manera. I haurem de jugar molt bé aquests quatre angles per poder veure com ens en sortim d'aquí. Jo sé que hi ha el debat sobre les llibertats, i no sé, em sembla que coneixent-me a mi us podeu imaginar que sóc dels que també em pot preocupar enormement, doncs, aquesta possibilitat de que es restringeixin drets i llibertats a la nostra ciutadania. I, per tant, hem de ser capaços tots amb màxim apoderament de la ciutadania i amb la màxima... Perquè jo penso que sortim del coronavirus també amb una ciutadania, si la teníem empoderada, doblement empoderada. Perquè si ens en sortim d'aquesta, serà gràcies al compromís i al sacrifici de la ciutadania. I llavors, per tenir aquesta informació tan vital, necessitarem tenir una informació que ens permeti conèixer en les empreses, doncs, que no posin risc l'arribada d'alguna persona que estigui malalta a tota la resta dels seus treballadors. Tot això hem de ser capaços de fer-ho amb el màxim respecte de les llibertats individuals i col·lectives, només faltaria. Però hem de tenir la garantia de, per la salut de tots, que tots estiguem sans, per dir-ho d'alguna manera, o que la gent que estigui malalta s'hagi de quedar a casa, confinada, tranquil·lament, atesa o a l'hospital. Per tant, haurem de trobar aquesta combinació.
President, ja en parlarem més endavant de quan comenci aquest desconfinament, però, si em permet, vull parlar d'un tema que és, per mi és un tema central, que és el tema de les residències. Hi ha una xifra molt alarmant. Dimecres, dels 3.041 morts a Catalunya, certificats, o que almenys ens diu el govern, 1.178 eren en residències de gent gran. Estem parlant... estem parlant d'un gairebé un 40%. Aviam, la pregunta és evident que s'ha fallat a la gent gran. Jo no li poso un interrogant, li posaria un signe d'exclamació. Això és intolerable.
El que ha passat a les residències doncs ha sigut un tema que jo li puc assegurar que a mi m'ha preocupat des del primer moment. A mi que em donguin xifres doncs, que a la Comunitat de Madrid han mort a les residències 4.500 persones, no, com pot imaginar-se, no em consola en absolut. I dir que aquesta és una situació en la que ens hagin pogut trobar tots els governs, doncs, en absolut tampoc. I ara ens adonem de que, així com el sistema sanitari ha tingut el múscul, la fortalesa... I tota l'energia possible com per doblar UCIs, com per poder actuar amb aquesta força de portaavions de transatlàntic que tenia el sistema sociosanitari no el teníem preparat així, i és així. Jo mai mentiré a la ciutadania i crec que s'ha de dir les coses com s'han de dir. Llavors, jo ja vaig alertar que efectivament, que aquest era un tema molt greu, que era un tema que no estàvem informant bé, que la gent havia de ser conscient que aquest era un tema, que és també un tema que afecta el govern, però que afecta a tota la ciutadania, i que necessitava un punt d'inflexió, un pla de xoc. Llavors, aquests últims dies s'ha estat parlant en la línia d'aquest punt d'inflexió, d'aquest pla de xoc, de canviar el rumb. Jo vaig parlar amb el vicepresident, li vaig demanar que féssim aquests canvis i, per tant, hem optat doncs, per portar-ho cap a l'àmbit de salut, amb tota la força que té el sistema de salut, més una sèrie de mesures que, si vol, ara li detallo, i de que treball, el conseller Homrani i tot el seu equip es pugui centrar en el que també, en aquestes, diguem, quatre punts que abans dèiem, hi ha un tema de crisi social, crisi laboral, molt, molt important. Penseu que tenim 600.000 treballadors que han presentat, que estan afectats per un ERTO, més tots els que estan a l'atur, etc. I per tant, ja treball té prou feina com per concentrar-se en això, i en canvi ara podem posar tota la força, tota l'energia del sistema sanitari català a treballar en les residències.
Tot i això, li pregunto si era intolerable el que estava passant. S'ha passat en algun moment, se li ha passat pel cap en algun moment destituir el conseller Shakil Homrani?
Jo no... O sigui, jo estic en un moment, des de que ha començat aquesta epidèmia, que jo crec que, sincerament, i li vaig dir també al president Sánchez, en un moment que ens hem enviat alguns missatges, dic, jo sé que tothom està fent tot el que pot, tot el que pot. Ho fa l'alcaldessa Colau, ho fa la presidenta de la Diputació, ho fan els alcaldes dels nostres pobles, ho fa el president Sánchez, ho faig jo. Tothom està fent tot el que pot. Haurem encertat més o menys, haurem alertat a la població millor o pitjor. El que nosaltres pensàvem que s'havia de fer podria haver tingut uns resultats o en podria haver tingut uns altres, no ho sé. Que caldrà estudiar tot el que hem fet, naturalment. Naturalment. Jo sóc el president de la Generalitat i n'assumeixo totes les responsabilitats de tot el que fan els meus consellers i conselleres. Per tant, sobre la seva resposta, jo també he tingut en altres ocasions, sempre se m'ha demanat sobre canvis altres consellers. Mentre són consellers i conselleres d'aquest govern, tenen el meu suport.
Per tant, si té el suport, continua efectivament Shakil Homrani... Però és que estem veient dades, ja ho sé que és molt, i està molt bé que digui no, si ja no ens hem de comparar als altres territoris, perquè efectivament el mal en general a les residències de gent gran és terrible. Però no creu que s'ha trigat massa dies a reaccionar amb el tema?
Jo li reconec que aquest pla de xoc hauria d'haver arribat abans. efectivament. Que era necessari que tota aquesta força del sistema sanitari, que tota aquesta política... Però clar, és que els tests els hem tingut dilluns. O sigui, no... És que és així. Això també passa per fer conèixer perfectament la situació en les residències, qui està en una condició de salut i qui, en canvi, pateix la malaltia. Això no ho hem pogut fer. No hem tingut el personal d'equipament necessari pels nostres professionals. Perquè, clar, aquí se'ns han centralitzat les competències, però mentrestant espavila tu a buscar les maneres per poder tirar endavant. Però bueno, és igual, mirem endavant. Ara què tenim? Que posem tot el sistema sociosanitari en mans de salut, des de l'atenció primària i tot el control que es farà a cada una de les residències, sabeu, classificades A, B i C. Tenim els 180.000 testos per tots els nostres avis ja classificats regió de salut per regió de salut perquè comenci una operació test als avis massiva immediatament, i també comença també una operació d'aïllament dels nostres avis en altres zones. Ja s'ha fet, aquestes últimes setmanes s'ha fet, i jo quan em vaig referir a que també havíem fallat en la comunicació és que no havíem comunicat prou bé també tots els casos d'aïllament que s'havien fet, totes les clíniques amb mútues que s'havien obert per ells, etcètera, etcètera. Hi ha hagut, penso, una errada en quant a informar d'on érem i quines eren les coses que estàvem fent, i penso que sí, que hem arribat tard en aquest pla.
Escolti'm, president, estic llegint ara a través del digital de La Vanguardia que diu que Pedro Sánchez assegura està defensant al Congrés les mesures de l'estat d'alarma, diu, assegura que el brot de coronavirus està sota control a Espanya. Li pregunto, està d'acord que està sota control? Li preguntaré, a Catalunya el tenim sota control? Una altra cosa és si el que vulgui dir aquesta frase, és a dir, si les mesures de confinament, com vostè diu, s'han d'allargar 15 dies més i tal. Però vostè dona suport a aquesta frase? És a dir, vostè considera que, i li canvio a Espanya en aquest cas al territori per Catalunya, el virus està sota control?
Jo no ho veig així, i a mi em sembla, a més aquests missatges, no em sembla que s'hagin de donar en aquests moments, sincerament. Jo estic dient que la situació és crítica, que tenim les UCIs, com li acabo de dir abans, de que tenim un personal sanitari sobrecarregat, de que no ens podem permetre, és que no ens podem permetre baixar la guàrdia. De debò, és que és, no ho sé, em sembla de sentit comú. I llavors hem anat sentint aquests dies aquesta, diguem, situació com de que això ja ho tenim controlat i de relaxament, i ara tenim, pues, bueno, carreteres plenes de gent sortint al cap de setmana.
Clar, per tant, el que m'està dient, president, el que m'està dient vostè ara amb aquesta frase que m'està dient ara, el que crec que interpreto és, potser si, en el cas de que estigués sota control, avui no és el dia de dir-ho. M'està dient això?
Jo li estic dient que jo li podria dir que tenim les urgències millor. I jo rebo, com pot imaginar-se, informació de pràcticament tots els hospitals cada dia al dematí de com estan les urgències. Val? Però li he explicat les dades de la UCI, li he explicat les dades del respirador, li he explicat que no tenim test, li he explicat que què passarà dilluns si no tenim cap pla. Amb aquesta situació, fer un discurs, diguem, que jo l'entenc, perquè hi ha un moment en què és molt dur sortir i dir, escolti, estem en una situació molt difícil. I un altre dia estem en una situació molt difícil i la gent vol sentir que això està canviant i que ja anem a millor. Doncs jo crec que per responsabilitat a la gent se li ha de dir que estem en una situació molt difícil, perquè és així, i sobretot ara encara aquests 4 dies, i perquè dilluns ens arrisquem a que molts treballadors hagin de sortir a treballar, entre altres coses, perquè jo ho entenc. O sigui, les mesures de la Generalitat, les que vam impulsar nosaltres, tractaven de fer tot aquest sacrifici tan bestial que ha de fer la ciutadania el més curt possible. Havia de passar tot i tot alhora. Havíem de tenir el confinament total, havíem de tenir la renda bàsica universal, havíem de suspendre tots els impostos pels nostres autònoms i empresaris. Tot això alhora i el més ràpidament possible, el més radicalment possible. No ho hem fet. I, per tant, la nostra és més aviat, el que em temo, és una tendència a la italiana, a anar posant pedaços i a que ens anem trobant, a que anem prorrogant confinaments.
Li pregunto, president, abans deia que trigarem amb els espectacles de molta gent, trigarem encara molt temps. Li pregunto, president, i li permetem que utilitzi la primera persona del plural en aquest cas per parlar de tothom, és a dir, quan creu, quan interpreta, quan intueix que podrem anar a sopar en un restaurant fora de casa, quan interpreta que podré anar al cine o al teatre, que van ser, no ho vull dir, no ho vull repetir els cops que faci falta, van ser els primers en tancar, i el pas que anem, pel que estem sentint per part dels polítics, seran els últims en obrir, per quan podré anar al cine, podré anar al teatre o podré anar a un concert, i posant-ho més enllà, si algun dia o quan trigaré en podré anar a veure un partit de futbol del meu equip.
Doncs segurament el partit del seu equip i del meu, doncs tardarem en el Camp Nou, no?
Quan?
I això li hem de dir a la ciutadania, per més dur que sigui. I li hem de dir que a un concert massiu, a un sonar o qualsevol concert, doncs tardarà molt en que això sigui possible. En canvi, no ha de ser tan llarg en què en les mesures, si ho hem fet bé, Si ho hem fet planificadament, si ho fem gradualment, si mantenim les mesures de seguretat, mascaretes i guants quan sortim al carrer, tothom conscienciat, doncs és possible que d'aquí unes setmanes ja puguem anar a les botigues, podem anar a uns restaurants amb totes aquestes mesures de seguretat. Però és evident que a més gent, més difícil.
I el cine i el teatre, president?
Però espais que puguem controlar, que puguem garantir les mesures de seguretat, sí.
I el cine i el teatre, li preguntava?
I el cine i el teatre, doncs si hi ha els esports, els concerts, doncs aniran justament allà. I per algú que s'estima el cine i el teatre amb bogeria, doncs pot imaginar-se també com pateixes.
I clar, la gent, ja jo sé el que passa, president, que la gent reclama...
I haurem de vèncer...
Sí, digui.
No, perdó, hi haurem de vèncer algú encara més profund de tot això. Com a societat, com a col·lectiu, que si em permet aquesta cicatriu a l'ànima de la que jo parlo. Aquí hi ha un tema que hem de debatre entre tots i que tota la societat catalana haurà de ser capaç de saber cicatritzar bé tot aquest dolor, totes aquestes morts soles, tots aquests enterraments sense ningú, tot això haurem de ser capaços com a societat d'interioritzar-ho, de trobar un consol col·lectiu, si em permeteu, i utilitzo aquesta paraula deliberadament. Amb el conseller Bargalló parlàvem del retorn a les escoles, no?
Aquesta és una gran pregunta,
molts
també, president.
Nois i noies, doncs, sí, però molts i noies, senyor Basté, s'hauran trobat que potser algun avi s'ha mort, potser algun amic dels seus pares haurà passat alguna cosa o estarà... Haurà de ser un retorn també molt ben pensat.
Estan d'acord, però estan d'acord amb el que diu, president, del retorn. Efectivament, vostè sap perfectament, perquè també té canalla a casa, que a partir de segons quines edats, la canalla el que vol és canalla. I el que vol és retrobar-se i fins i tot plorar tot allò que no ha pogut fer a casa, pel que sigui, poder-ho fer amb els seus amics. L'altre dia sentia també el conseller Bargalló amb el Bundó, que també li deia una cosa que crec que estic molt d'acord, que és que retrobar-se, encara que sigui per uns dies... encara que sigui per uns dies, retrobar-se, poder-ne parlar, poder explicar el que hem passat i el que hem viscut. Jo entenc que això també, no oblidem que les criatures, avui crec que avui o demà hi ha una roda de premsa de l'Hospital Sant Joan de Déu que ens explicaran per què les criatures, sortosament, són gairebé en majoria absolutíssima, absolutament asimptomàtiques, però que en canvi tenen un problema, que és que si passen el virus, en el moment que el passen poden ser molt transmissors del virus, no? Però clar, que això pugui... És a dir, que això pugui passar, home, estaria molt bé. La pregunta és si podrà passar, i li pregunto a vostè, descarta que els nens tornin a escola a aquest curs?
Preguntes ara mateix molt, molt complicades de dir.
Jo ho sé.
Jo, com a molt, li diria que l'última setmana... No crec que puguem tornar abans, però amb aquesta voluntat que vostè diu, en qualsevol cas... Jo sí que veig un estiu el més feliç possible. Ha de ser un estiu en què no hi hagin deures, en què no hi hagi, en què hi hagi natura. Ha de ser un estiu en què estiguem junts tots els que hem estat tan separats. I això sí que crec que és possible, un estiu feliç.
Ja, per això
treballem
que comenta,
per això, jo els puc estiu, assegurar que treballem per això. I...
Un estiu, permeti'm, president, un estiu com avui llegíem, crec que era l'ABC, que es demanarà des del govern d'Espanya que es tanquin fronteres. És a dir, serà un estiu, com molts podem preveure, de molt confinament territorial? És a dir, que passem les vacances al país?
Sí, segurament serà un estiu a casa. A casa, vull dir, en el nostre país. Un estiu que fins i tot, si em permeteu, si hem sigut capaços, amb les mesures de seguretat adequades, i hem aconseguit, amb totes les precaucions, doncs que hotels que tenen aquestes mesures de precaució doncs puguin obrir, o cases de turisme rural que mantinguin les distàncies, que ens permetin doncs estar allà, quina millor resposta que la ciutadania de Catalunya doncs fes turisme a Catalunya, en un dels sectors més devastats com és ara mateix el sector del turisme, no?
Si parlem del...
Jo sí, crec que serà un any de redescobrir el nostre país.
Si parlem des del punt de vista econòmic, escolti'm, aquests pressupostos que hi ha en aquests moments serveixen?
No serveixen. Però aquests pressupostos que aprovarem la setmana que ve ens donen un marc. Ens donen un marc que diu: aquí tenim 3.000 milions d'euros més, aquí tenim la possibilitat de fer tots els canvis de partides pressupostàries que calguin. Això, tenir un pressupost ens elimina no sap quina burocràcia que tenir un pressupost prorrogat obligava a fer a la gent del Departament d'Economia quan ara necessitem prendre les decisions immediatament, i si tenim una comanda poder-la pagar de manera immediata i no embolicar-nos amb paperassa i amb burocràcia. Sí. I des d'aquest punt de vista, si em permet, i reconeixent-li que aquests pressupostos evidentment que no ens serveixen, estenc la mà a tota l'oposició per treballar aquests pressupostos de manera conjunta, per prioritzar el que ara és la prioritat absoluta d'aquest país, que és la despesa sanitària i sociosanitària, i després haurà de ser la represa econòmica i l'atenció als col·lectius que socialment surtin més tocats i més vulnerables de la crisi.
Clar, aquí una altra història respecte més enllà dels pressupostos, que és la legislatura. Clar, aquesta legislatura, recordo fa 6 mesos, imagini's, abans de l'arribada del virus que comentàvem. Bueno, això poden ser les eleccions a la primavera, ara es deia després, bueno, seran a la tardor. En quina situació està la legislatura en aquests moments a Catalunya, president?
Doncs miri, la legislatura està en que estem 24 hores al dia pensant en com podem salvar una vida.
I per tant és el que menys li preocupa ara, president, això?
Està aquí, la legislatura. És que de debò... És que no em preocupa gens. No. Jo... la política, les eleccions, aquella guerra fratricida era, si em permet, allò que fèiem abans de que arribés el coronavirus.
Són les 10 del matí, d'aquí una estona acabarem, farem una pregunta per cadascú dels tertulians, però abans, si em permet, president, deixin que saludi el cap de política de RAC1, Marc Martínez Amat. Hola, Marc, què tal? Bon dia i bona hora.
Hola, molt bé, bon dia.
Tens alguna pregunta pel president?
Sí, en tenia algunes. De fet, una relacionada directament amb aquesta crisi del coronavirus. Possiblement, a conseqüència de la falta de testos, hi ha un altre factor que desconcerta sobre l'abast del coronavirus, que és el desajust que s'ha detectat en el recompte de les persones que han mort a causa del Covid-19. Li preocupa al president aquest tema, que ha portat controvèrsia fins i tot a la Conca d'Òdena entre l'alcalde d'Igualada i la consellera de Salut, que també és igualadina, i també ha portat controvèrsies entre el govern espanyol i les comunitats?
Jo, sobre aquest tema, i li dic des del començament, tota la veritat i només la veritat. I, per tant, he donat sempre instruccions de que les dades siguin les dades oficials, les dades de salut. i que fossin les dades correctes. Per tant, entenc que s'ha seguit aquest camí i que, per tant, des de Salut s'han anat donant les dades oficials i correctes.
L'altra qüestió que li volia plantejar és sobre les amenaces del Tribunal Suprem als funcionaris de presons de la Generalitat per evitar que s'autoritzés els presos de l'UO a passar el confinament a casa seva. El president considera que les decisions finals que van prendre les juntes de tractament, que no van permetre finalment que sortissin, estan viciades per aquestes amenaces i poden fer alguna cosa el govern?
És evident que estan viciades per aquestes amenaces. És evident que van posar doncs, aquests funcionaris davant de la perspectiva d'una desobediència. No? O sigui, prevaricant el Tribunal Suprem va obligar els funcionaris a desobeir. És una cosa semblant a un altre tema de la vella història de la pancarta del balcó de la Generalitat, si em permet, no? També. És a dir, obligava el president de la Generalitat a desobeir d'alguna manera. I un polític pot fer-ho, i ha de fer-ho. Perquè nosaltres tenim un mandat públic i, per tant, ens devem el que la ciutadania ens ha encarregat de fer. I crec que és una situació molt diferent la dels ciutadans. Jo ja sap que he fet no només aquesta carta a la comissionada de Drets Humans, la senyora Batxaret, que encara estem esperant respostes, espero que em contesti. Jo també m'he adreçat al president del govern espanyol demanant-li, expressant la meva queixa sobre aquest fet que ha passat, i per descomptat doncs només puc que lamentar una vegada més el que sempre hem dit nosaltres, que la justícia a l'estat espanyol només no s'hi troba, i que per trobar justícia has d'anar a Europa. És que és així.
No sé si se'n fia molt d'Europa tal com està gestionant aquest tema de la crisi ara, president.
Bueno, senyor Basté, ara també l'ha encertat, també, vostè. Sí, sí. Sí, sí, la veritat és que sortim de tota aquesta crisi amb tota una sèrie d'inputs que jo crec que segurament ens faran pensar molt, no? El món que ve, no? El món de com treballarem, el món de com ens relacionarem amb la gent, del món d'una ciutadania, insisteixo, encara més empoderada, d'una democràcia canviant, d'una democràcia, penso jo, que ha de sortir més reforçada, d'una comunitat europea que o és una unió lliure d'estats i solidària, o no hi acabarem de saber veure quina és la seva funció, no? I té tota la raó amb aquest comentari, senyor Basté, sí.
Clar, per tant, ens enfiem d'Europa per unes coses i per les altres ja no ens haurem d'enfiar?
Bueno, jo ja sap que sóc un gran europeista. No sé, deu ser la tradició catalanista ens portava cap aquí i de lectures i de veure que sí, que havia estat possible crear no només un mercat únic, sinó, si em permet, també un espai de valors, no? En el fons, el que hauria d'estar passant ara mateix és que aquest espai de valors, dels valors de fraternitat, de solidaritat, de civisme, de compromís, són els que haurien d'estar al damunt de la taula, no? Si això ens falla, si això ens falla d'Europa, que és on sempre havíem esperat trobar aquests valors, doncs efectivament hi haurà una crisi europea molt més profunda del que és una crisi senzillament doncs monetària, una crisi de no posar-se d'acord en pressupost, perquè una crisi de valors, aquesta sí que s'ho pot endur tot per endavant.
Mm-hmm. Escolti'm, president, és que m'acaben de passar ara, des de la redacció, bueno, la redacció no, des de casa d'un del subdirector, del Joan Lluís García del programa, diu, avui, dijous fins a les 9 del matí, el trànsit a l'àrea metropolitana s'ha reduït respecte a un dijous normal, un 77% de sortida i un 75% d'entrada. I atenció, quan ja hi havia confinament fa una setmana, dijous de la setmana passada, s'ha reduït també un 17% de sortida, pràcticament, i uns 8% d'entrada. Sembla que, per tant, el toc d'alerta que s'ha fet a les últimes 24 hores ha fet efecte, però igualment hi ha gent que ha sortit, vostè fa uns moments ha reclamat que es blindin els accessos, que els pobles es blindin. A què es referia? Com es pot fer això?
Bueno, si ho veu, jo m'ho vaig trobar una mica per les xarxes, de que hi havia pobles que senzillament havien posat doncs, una sèrie de barreres a les entrades principals dels pobles i en els quals controlaven que només fos d'accés pels habitants del poble. És que jo insisteixo, o sigui, a mi em va alertar molt un vídeo que va circular molt del gerent de l'Hospital de la Cerdanya, que deia, hem detectat que tenim un 20% més de pacients que no són d'allà. I aquí hi ha la clau del que penso que estic intentant explicar. L'Hospital de la Cerdanya està pensada pels habitants de la Cerdanya, que normalment hi són. Per tant, si ara arriba tota la gent de segones residències, o un número important, i aquesta gent, doncs, pel que sigui, perquè es trobi malament, no necessàriament de coronavirus, sinó perquè cauen, perquè, en fi, no es troben bé, el que sigui, doncs ara els recursos que tenim, que són tan limitats, els hem de dedicar a lluitar amb les prioritats. I, per tant, desequilibren un sistema que tenim molt just, que està tot pendent d'un fil, no? Ja li he dit les xifres que tenim. I per tant, senzillament demano que aquest compromís solidari, que és el mínim, aquest sacrifici que fa tothom, perquè la gent ens dirà, bueno, escolti'm, jo porto 3-4 setmanes confinat a casa, ho he seguit tot regularment, quan surto amb guants i mascaretes, i ara resulta que veig gent al carrer sense mascaretes, resulta que veig gent que se'n va a les segones residències. Home, és que això ens n'hem d'en sortir tots.
Per tant, president, guants i mascaretes obligatori per tothom a partir del moment que s'obre el confinament.
Sí, el govern de Catalunya vol que siguin... Mira, li dic així de clar. Jo vull que l'ús de guants i samarretes en l'espai públic sigui obligatori. Sí.
Guants i mascaretes sigui obligatori en el... Perfecte, perfecte. Aviam, preguntes molt breus us ho prego perquè tenim el temps molt limitat. Molt breus, per favor. Després ja debatrem sobre el que ha dit el president de la Generalitat. Comencem, Lola García, sisplau. Endavant, Lola.
Sí, volia preguntar sobre el tema de les residències, perquè evidentment totes les comunitats autònomes han tingut els mateixos problemes per accedir al material, a les mascaretes, a tot això. En canvi, no, la mortalitat, diguem-ne, que és més alta a Catalunya i a Madrid específicament que d'altres comunitats. No sé si fins a quin punt s'ha arribat tard o no s'han posat prou personal com per... personal mèdic, perquè les residències no en tenen de metges i infermeres com per atendre una situació d'aquestes característiques. Què ha passat amb les residències a Catalunya i què és el que s'ha fet malament perquè tinguem més d'un milió un miler de morts a les residències?
Bé, jo no només crec que hagi sigut a Catalunya i a Madrid, les dades que arriben de Castilla i Lleó i d'altres comunitats autònomes són dades també, malauradament, molt, molt dolentes. I de cap de les maneres serveixi la comparació amb aquestes dades per excusar-nos ni per pensar que amb això podem trobar cap tipus de consol. No, tot el contrari, tot el contrari. Doncs deu haver estat que no hem valorat prou que davant d'aquesta emergència tan enorme, el sistema sanitari podia fer front perquè tenia el múscul suficient per fer-ho, i ara ens adonem que el sistema sociosanitari doncs, no tenia aquest múscul suficient. Jo penso que aquesta explica en gran part. Llavors, aquest pla de xoc que s'estava necessitant doncs, ens ha costat massa d'arribar-hi, ara el tenim, ara ens hem ordenat, tenim els tests també per poder fer, perquè aquests tests, insisteixo, ha arribat dilluns, i és impossible saber com tens a la gent, si està malalta o no està malalta, si no tens aquests tests. Per tant, amb aquesta política massiva de testos, amb aquest aïllament i trasllat massiu de gent a llocs on sí es pugui fer aquest aïllament i controlat des de l'atenció primària, penso que estem enfocant molt millor. Miri, ahir jo vaig tenir una reunió amb agents del món local, presidents de les 4 diputacions, de les 3 associacions de municipis, delegats del govern. Escolta'm, i va ser una reunió molt constructiva, molt constructiva. I tothom li va semblar que aquesta era la via per tirar endavant.
Pilar.
Puc fer dos, molt ràpids?
Si són molt ràpides, sí, sisplau.
Vale. Mira, la primer... Bon dia, president. Per anar molt ràpid, diu que ha expressat una opinió personal, per tant, si vostè va en la línia de l'opinió personal, m'agradaria que també respongués en la línia d'opinió personal. Diu que ens estem movent de forma innecessària. Si fos per vostè, no pel que està passant, qui hauria de decidir si és necessari moure's i com s'hauria de decidir? Perquè si vostè pensa que...
la primera, la segona, no, clar. Sí.
Vale, segona. Diu que la recentralització li ha impedit comprar bates. Suposo que també això va pels tests, però això no n'hi havia abans de l'estat d'alarma, perquè han passat de dir que això era imprevisible a l'Agència de Salut Pública dient que els preocupava més la grip, passa l'estat d'alarma i diuen que el govern espanyol no ha fet les compres. Quan se sabia el que estava passant al món, per què no es va preveure aquí?
Sobre els moviments, crec que ha quedat clar, és a dir, els moviments per anar a comprar, per anar a la farmàcia i per anar a treballar els serveis essencials, doncs són els moviments que s'han de fer. La resta de moviments jo els considero absolutament prescindibles i, per tant, que poden posar en risc a la població. Sobre el que comentava vostè, doncs, efectivament, nosaltres ens vam trobar d'un dia per l'altre sense tenir ni idea, com normalment ha passat amb els anuncis que ha fet el president Sánchez els dissabtes, que després ens ho comunica el diumenge als presidents, doncs vam assabentar-nos d'un decret d'alarma en el que se centralitzaven una sèrie de competències, no? Però alhora, amb la paradoxa de que aquestes competències centralitzades et seguien quedant a tu, perquè si no fèiem nosaltres les gestions, no arribaven, o sigui, els subministraments no han arribat. Jo he posat dues xifres sempre que em semblen prou eloqüents. Del total de subministraments que Catalunya ha disposat durant tots aquests mesos, aquestes setmanes, el 90% els ha portat la Generalitat, el 10% l'Estat. Del 1.800 milions d'euros que hem estimat que costarà tot el cost sanitari, l'Estat ha dit que n'aportarà 50 milions d'euros. Vull dir que estem aguantant tota aquesta emergència des de la Generalitat, amb els recursos de la Generalitat, amb les dificultats endèmiques dels recursos de la Generalitat. Crec que són xifres prou eloqüents.
Iñaki Llacuria, Rafael Nadal. Iñaki.
M'agradaria saber, vostè parla del tema de les residències, hi ha una gran diferència de Catalunya i altres comunitats, és per exemple el rebuig en molts casos, i es va paralitzar durant un temps, de l'ajuda de la UME, no? Com han protestat diferents alcaldes, inclús directors de residències. M'agradaria que ens expliqués quin és el criteri per evitar aquestes intervencions de l'exèrcit i també què passa a Sant Andreu de la Barca amb aquest hospital muntat per la Guàrdia Civil que està paralitzat. Quins són els criteris per paralitzar aquest hospital de campanya?
Miri, jo vaig tenir l'oportunitat d'estar al peu del terreny en una de les primeres emergències que vaig viure, que van ser els incendis de la Ribera d'Ebre. I li he de dir que en aquell moment, probablement si no hagués sigut per la UME, no haguéssim pogut aturar l'incendi. I vaig ser el primer en què personalment vaig anar a felicitar a l'exèrcit per aquella tasca. Sempre que hem cregut que l'exèrcit espanyol ens podia ajudar a fer una tasca útil, insisteixo, útil, nosaltres li hem donat sempre la benvinguda i li hem agraït, sempre. I, per tant, que quedi molt clar. I tothom que ens vingui a ajudar, ho farem. Si nosaltres mai arribem a superar aquesta... que ho farem, Si arribem a superar aquest estadi d'emergència que tenim, Catalunya es posarà al costat de qui sigui per ajudar a qui sigui a sortir-se'n. Vull dir que jo, és la meva manera d'actuar i és el que penso. Respecte al tema de Sant Andreu, que sí que sé que hi ha un punt de polèmica, li prego que... no conec els detalls i li prego que, sisplau, faci aquesta pregunta a la consellera de Salut.
D'acord, perfecte. Rafael Nadal.
Bon dia, president. Jo és que darrerament em perdo molt sobre la capacitat real de govern, d'autonomia que manté la Generalitat en aquesta crisi, perquè en moltes coses, per exemple en les compres, sembla que tot és responsabilitat dels altres, i en canvi en d'altres, com el desconfinament, ja s'està planificant amb molta ambició, com si realment hi hagués unes competències que veurem quan arribi el moment. I per tant m'agradaria fer-li dues preguntes molt ràpides sobre
per
aquesta
favor,
qüestió.
Favor, molt ràpida, primera, Rafael, t'ho prego.
Relacionada amb compres. Quina autonomia... Jo estava en contra radicalment de la centralització, em sembla que és un error, que un ministeri que ja no tenia ni estructura assumís una competència tan difícil. Però voldria saber, ara, amb el pas dels dies, quina autonomia real té avui de compra la Generalitat i com lliguen, si té capacitat de compra, les xifres que ens dona el president de que el 90% del material l'ha aportat la Generalitat i només un 10% l'Estat, amb la mateixa xifra que abans ens ha donat ell de dir que en les proves uns 180.000 venen de Madrid, 150 de la Diputació de Barcelona i només 45.000 de la Generalitat. Voldria saber com lliga això i quin és realment ara la situació. És a dir, perquè no, jo crec que els ciutadans no sabem qui dirigeix ara aquesta crisi d'una manera real. Veiem que tothom parla de les seves coses, però no sé si realment tot el que està fent i proposant la Generalitat després té poder real per fer-ho. I la segona pregunta lliga més amb això de les competències, que és quin és el marge d'autonomia real que té la Generalitat per tal que dimarts, primer laborable a Catalunya, es pugui adaptar la tornada dels no essencials a la feina en els criteris de confinament més radicals que estava proposant el propi govern de la Generalitat i quins són els marges d'independència que tindrà d'aquí 15 dies per imposar el desconfinament que està programant. Val. En el cas que el govern de Madrid en faci un altre amb un altre ritme.
President.
Sí, respecte al primer. Vostè em parlava dels testos. Efectivament, amb els testos... I escolti'm, jo, el dia que l'Estat espanyol em faci arribar 5 milions de testos, és que, escolti'm, surto aquí al balcó de Canonges i em poso a aplaudir. Si jo no tinc cap problema en agrair a l'Estat espanyol tot el que ens pugui portar. Però sap els milions de mascaretes que hem hagut de comprar nosaltres? Sap els centenars de milers de FFP2 i FFP3 que hem hagut de comprar nosaltres? Sap els centenars de milers de bates que hem hagut de comprar nosaltres? Sap on hem hagut d'anar-los a comprar amb accions que algun dia escriurem a través de tot el món amb riscos si arribaven o no arribaven? Amb això el que li vull dir és que teòricament se centralitzen unes gestions, perquè nosaltres deixem de ser l'autoritat competente d'un dia per l'altre, però en canvi, si no arribem a fer tot això, si no arribem a fer totes aquestes compres, és que què hauria passat en aquest país? Què hauria passat en aquest país? I ara què hem fet també? Com que no ens arriben els tests suficients, nosaltres posem en marxa tots els laboratoris de tots els centres de recerca, que ens podran portar d'aquí 6 setmanes a fer 170.000 tests de PCRs diaris que saben que són els més fiables. I mentrestant, i li dic així de clar, ens estem buscant la vida. És que la Generalitat s'està buscant la vida com pot, com estan fent en aquests moments 16 comunitats autònomes, com poden, buscant el que sigui arreu. És així, eh?
Tian.
És així la situació. I per tant, això, i perdó, i respecte al marge d'autonomia real... Doncs mira, nosaltres tenim les competències que tenim, però penso que tenim alguna cosa millor, que tenim una certa autoritat moral en aquest país. Tenim l'autoritat de dir, escolti'm, nosaltres volem fer les coses bé, amb rigor. Vam pensar que s'havia de fer un confinament total, excepte els serveis essencials, que calia una renda bàsica i que calia aturar, suspendre els impostos de les empreses i autònoms. Si tot això s'hagués fet en un termini de temps curt, penso que ens n'hauríem sortit molt millor. I ara tornem a insistir en el govern espanyol. Molt pitjor que un confinament, són dos confinaments. No ens podem tornar a equivocar. Sense test és una temeritat sortir a treballar. Exposem 900.000 treballadors a un risc innecessari. Necessitem 2 setmanes de temps perquè arribin més tests, perquè planifiquem bé, perquè el desconfinament el fem bé. És que, de debò, jo crec que parlo... Amb el més pur sentit comú. Què més voldria jo de dir? Anem a arrencar l'economia una altra vegada. Vinga, que ho tenim tot a punt. Doncs no ho tenim a punt. És que és dijous i no tenim ni una línia, no ens han enviat ni un paper de quines activitats pretén obert el govern espanyol.
Però amb això que està dient, president, em perdonet, Ian, és que el Marc Martínez Amat m'està apuntant a través del telèfon que vol fer una pregunta sobre aquest tema del confinament, Marc?
Sí, ahir formalment la Generalitat va dir que sol·licitaria que es mantingui almenys a Catalunya aquest confinament total, per quin termini i què faran si no ho autoritzen. I per cert, surt ara mateix també del Congrés dels Diputats que Pedro Sánchez ha convocat partits, agents socials i comunitats autònomes la setmana que ve per parlar dels nous pactes de la Moncloa. El president, si hi ha bé també a parlar d'aquests pactes, portarà aquesta qüestió allà?
Perdó, la primera pregunta?
Sobre el confinament total. Ahir van anunciar en la roda de premsa diària del govern que el Procicat estava elaborant una proposta per presentar formalment al govern espanyol per allargar-lo.
Sí, sí. Presentada. Presentada ahir al vespre. Nosaltres sol·licitem una pròrroga d'aquest confinament total excepte serveis essencials. No hi hem posat data. Entenem que el que és lògic és que fossin 15 dies. Estan tots els informes dels nostres experts allà i, per tant, esperem una resposta del govern espanyol basada en informes d'experts, basada en criteris mèdics i epidemiològics. Per mi és molt important.
I si no ho autoritzen, president, què es pot fer? En tot cas, aconsellar que ho fem aquí a Catalunya?
No m'ho puc imaginar que davant d'una petició que no només demana Catalunya, que demana les Illes Balears i que demana Castilla i León, i som nosaltres els que sabem la situació en la que estem, no em puc ni imaginar que el govern no atengui aquesta petició.
D'acord, d'acord. I la segona quina era?
Sobre els pactes de la Moncloa.
Exacte.
Oh. Miri, jo sobre tot això no sabem si és un globus sonda o què. Jo no tinc ni idea dels pactes de la Moncloa. Ningú no m'ha explicat res, no ens han enviat cap paper, etcètera, etcètera. Jo no sé si aquests pactes de la Moncloa són perquè també puguem discutir sobre el dret a l'autodeterminació de Catalunya o si volen recentralitzar. No sé exactament sobre què volen anar, però el dia que tinguem un paper al davant, doncs podrem contestar, però és que aquesta manera d'actuar del govern espanyol, de que no ens explica res, de que el diumenge abans de la reunió de presidents surt el senyor Pedro Sánchez i explica no sé què. Jo a l'última reunió de presidents de govern, de presidents de comunitats autònomes, vaig explicar-li, dic, no, és que president, és que no entenc aquesta manera de funcionar tan ineficaç, vull dir, és que no sé per què serveix que ens reunim 17 presidents, imagini's, ell ens explica el que havia explicat el dissabte, després cada un de nosaltres explica la nostra situació i au, fins diumenge que ve. Home, no, ostres, no tenim mai cap retorn del que diem.
Tia Enriba, alguna cosa per acabar, sisplau, que anem molt ràpid?
Molt ràpid, dues coses molt ràpides. Una, president, bon dia. Està a favor de la llei Mordassa, aprovada en majoria absoluta pel Partit Popular amb el ministre Jorge Fernández Díaz al Ministeri de l'Interior?
I la segona, quina és? Perdona, Tian, per fer les seguides.
Sí, i la segona és, està a favor d'aïllar els positius asimptomàtics en contra de la seva voluntat?
Estic a favor de que hem de trobar la manera en què tinguem la garantia de que les persones que tenen la malaltia puguin quedar-se a casa, ateses, i fer un confinament com ha estat fins ara. Aquesta, l'única manera és a través d'uns tests massius.
La clau, sí. I la primera?
Però ja sé, Tian, que vas pel tema dels drets i llibertats. Sí. I és un gran debat, i jo agraeixo que hi hagi aquest debat. Vull que hi hagi aquest debat a la ciutadania de Catalunya. És clar que sí.
Perfecte. Molt bé. Doncs ho deixem aquí. Per cert que avui el DOC publica que hi haurà la gratuïtat dels aparcaments públics i privats dels equipaments sanitaris, residències i altres espais habilitats de Catalunya pel personal sanitari i de serveis socials. S'ho ha signat digitalment vostè avui, no?
Sí, perquè tot el que puguem ajudar al nostre personal sanitari i sociosanitari, jo ho faré tot. I en aquests moments em trobava amb gent que em deia, és que ja està bé, ara anem a treballar a l'hospital, hem de sortir a no sé quines hores, i a sobre hem de pagar 20 euros per haver deixat el cotxe en el pàrquing de no sé què. Doncs no pot ser. Si no pot ser, o sigui, tota aquesta gent li hem de donar tot el suport possible, i encara que sigui una mesura, doncs mira, si això els pot ajudar, doncs estem obligats a fer aquesta mesura.
President, sé que té reunió i que va tard. Disculpi amb qui hagi de tenir aquesta reunió, que crec que són amb els consellers. Moltes gràcies i fins molt aviat. Molta sort, de debò.
Moltes gràcies a tots i moltes gràcies per la feina que feu, que ara és essencial.
Efectivament, moltes gràcies i que vagi bé. Bon dia, president. Per cert, la seu m'ha dit que les crides a la prudència a l'hora de sortir sembla que han donat el seu... Ens envien fotografies, per exemple, del peatge de la Roca, absolutament buida. I efectivament va en la línia del que ens explicava fa uns moments trànsit, de que efectivament s'ha notat una rebaixa, fins i tot respecte a dijous passat, que és una molt bona notícia. 4 minuts i 2 quarts d'11, d'aquí uns moments amb Pilar Carracelas, amb Lola García, amb Rafael Nadal, amb Iñaki Llecuria comencem a comentar aquesta entrevista i alguns alcaldes que ens truquen també per donar la seva opinió del que s'està passant a la seva vila.